Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
Quin dret descobrirem avui?
Doncs avui parlarem d'un tema del qual ja vam avançar en un programa anterior sobre successions, que és la importància de fer testament.
Carai, és veritat, vam estar parlant de l'herència i de tot això i ens vas repetir unes quantes vegades que fer testament és molt important.
I barat, dins de tot.
I tant.
Per tant, per què? Doncs perquè molta gent es pensa que fer testament és una cosa de gent gran, és una cosa de persones amb molts diners, o pitjor encara, que porta mala sort. Aleshores, jo el que vinc avui és a desmentir aquestes qüestions i a animar a tothom a fer testament i que surtin d'aquí amb la idea de per què aquesta importància és real, no? Posarem un cas doncs, que es pot haver trobat gent, no? Imagineu-vos el vostre oncle, no tenia fills i mor de cop, no? I ell sempre havia dit, escolta'm, tu que ets el meu nebot, jo, quan no hi siguis, aquell piset que tenim a la platja, allà a l'escala, doncs serà per tu, que ets qui m'ha cuidat, no? Però resulta que l'oncle no va fer mai papers.
Ah, carai.
No va fer papers, ja la família s'ha de tancar en un despatx amb un notari, buscar papers i certificats i discutir, doncs, a veure això com s'ha de fer. I què passa amb el piset de la platja? Doncs que acaba en mans d'un cosí amb qui el tiet no es parlava. Per tant, per evitar tot això, escolteu, gasteu 50 eurets per fer testament.
50 euros és el que costa fer un testament?
Més o menys. Entre 50, 60, 70, depèn. Això són uns diners més o menys que estan establerts. I per què? Doncs perquè fer testament, i això és una qüestió històrica, sempre ha tingut un component social. I aquest preu és justament per donar-li aquest component social. I aquest component social vol dir qualsevol persona, independentment del que tingui, ha de poder fer testament. Perquè fer testament vol dir indicar quina és la teva voluntat posterior. I tothom ha de poder tenir aquest dret. I perquè tothom el pugui tenir, ha de tenir un cost raonable. Per tant, per això no va en funció de les propietats que deixem i no va en funció de cap altra qüestió que no sigui aquesta que està estipulada.
Doncs som-hi, anem a veure on està regulat tot això del testament.
Doncs tornem novament al llibre 4 del Codi Civil de Catalunya, ens aplica el dret propi i aquí el dret civil ens diu com hauríem d'heretar si no hi ha testament i també ens parla de les tipologies de testament que podem fer. Com que estem parlant de testaments, us parlaré dels tres tipus de testaments que es poden fer a Catalunya. Tres que els agrupo en dos, perquè el primer, que té dos subgrups, és el testament notarial. Notarial vol dir que el fem amb un notari i és el que recomano entusiastament a tothom perquè és el que té una fiabilitat més gran i perquè el notari doncs s'encarrega d'una part. Però compte, perquè dins de notarials en tenim dos. Tenim l'obert i el tancat. L'obert és el que ordinàriament la gent sol fer, no? És el que tu vas al notari, li expliques què tens i com ho vols determinar i el notari li posa lletra. Aquest seria el primer, el més segur, el més fidedigne, perquè ho fa el propi notari. Però en el notari també pots fer-lo de manera tancada. Què vol dir això? Que tu portes escrit per tu mateix el teu testament, el portes segellat en un sobre segellat i el notari el que fa és protocolitzar-lo, el guarda i el manté doncs, fins al dia que correspongui. Aquest té un risc perquè si no redactem de manera correcta la nostra voluntat perquè no estem avasats al llenguatge jurídic, potser la nostra voluntat després, quan la llegeixi qui l'ha de llegir, resulta que no era tal. Per tant, jo recomano testament notarial obert.
Es pot malinterpretar, vols dir?
Es pot malinterpretar, podem fer servir paraules que no corresponguin i que, per tant, portin a confusió, podem no instituir hereu correctament. Hem de mirar ben bé què s'hi diu, perquè com deia abans, no? Són paraulotes de l'argot jurídic que s'han d'emprar de manera correcta. No?
Per tant, per més seguretat, sempre és millor l'obert.
Testament notarial obert, correcte.
I ens has dit que hi havia un tercer tipus?
Sí, el testament hològraf, manuscrit. Aquest testament és vàlid, és plenament vàlid. Jo puc agafar un paper a casa meva i deixar allà les meves voluntats. Ara bé, ha de ser, efectivament, manuscrit i signat completament per tu, amb lloc i data. I hem de tenir en compte que aquest testament, evidentment, no es pot fer en ordinador, però que és el que ens pot portar més problemes. Si bé la normativa regula i et diu exactament de quina manera ho pots fer, i després en parlarem, no el recomanaria. No el recomanaria, perquè el cost que t'estalvies en vida el tindran els teus descendents, els teus hereus, quan tu ja no hi siguis.
Per tant, aquest seria una mica com el tancat, però sense dur-lo al notari.
Correcte, sí, sí. Tancat en un calaix, si vols, fins i tot. Sí, exacte. Per tant, i hem de tenir en compte també que en funció de qui volem deixar les coses, la normativa ens obliga a fer-ho d'una determinada manera. Perquè ho dic, imaginem-nos que una persona gran té un cuidador i li vol deixar el pis en el que viu. Això no ho podrà fer mai en un testament ni notarial tancat ni hològraf. Haurà d'anar acompanyat de la persona, anar al notari, i el notari comprovarà que efectivament estan pleus de les capacitats, no hi ha una coacció per part de ningú, i per tant això es pot fer. Per tant, hi ha casos concrets, com en aquest dels cuidadors, on la normativa és taxativa, i en el cas de que no es faci així, després aquest testament es podria impugnar.
Això entenc que és per protegir la persona que fa testament, no? Per evitar enganys.
Efectivament. Efectivament. A mesura que ens fem grans, doncs evidentment som més vulnerables a determinades coses, entre elles aquesta, no? I la pregunta, per què és important fer testament? Doncs perquè què passa si no en faig, no? La resposta és què passa si no en faig. Doncs que si et mors sense testament, vol dir que et mors ab intestat, sense testament, paraula llatina, i aquí la llei catalana, l'espanyola i la de qualsevol lloc del món, ens diria quina és la línia successòria. I per què ho dic? Doncs perquè és cert que hi ha vegades que hi ha gent que diu no, jo és que no tinc hereus, perquè han quedat sols o no tenen fills. Tampoc és cert. Mite desmuntat. Tothom té hereus. No tenen per què ser els fills. Poden ser el cònjuge, poden ser els pares, poden ser un cosí segon. I en última instància, la Generalitat de Catalunya. Per tant, tothom té hereus. Tothom.
I si no tenim persones de la família, són la Generalitat, els nostres hereus.
En última instància, sí. Per tant, això de que no tenim hereus no és cert.
Per tant, hem d'anar a veure una mica aquesta línia successòria, no?
Exacte. En el cas de la normativa catalana, primer van els fills, els descendents, després anirien el cònjuge o la parella, de fet, després anirien els pares, anem cap amunt, i així fins al quart grau. Llavors anem pujant germans, tiets, cosins, etcètera, no? Però quines són les conseqüències de no fer testament i pel qual recomano entusiastament fer-ne? Perquè en el cas de no haver-ne de fer, hem d'anar a la llei, però tota la burocràcia i tots els tràmits associats a descobrir quins són els possibles hereus legítims és farragosa i més cara. Per què? Hem de començar amb una declaració d'hereus. Hauríem d'anar al notari, hauríem de fer un acte de notorietat per veure qui són els hereus i investigar qui hi ha per poder cridar-los en la successió. Això es retrasa. Es retrasa perquè mentre hi ha un testament, declaració d'últimes voluntats, sabem el que és, anem a veure-ho i establim el que correspongui, doncs, sense això, iniciem un periple que no sabem quan durarà, no? I té un cost econòmic més elevat. Evidentment, més enllà de totes les despeses que ja tindrem associades segurament a l'enterrament, etcètera, etcètera, li haurem de sumar totes aquestes despeses, doncs, dels tràmits extres, que sortirien molt més car que haver fet un testament en vida.
Per tant, no surt a compte, això de morir sense testament?
Gens, ni mica. Encara que només tinguis un pis o una plaça de pàrquing. Si tens clar a qui vols que hi vagi, facilita-li la vida. És un acte d'amor, al final. És a dir, és gros d'això, perquè estem parlant de la mort i és un tema feixú que a vegades a casa costa parlar-ne, però jo recomano que s'obri aquest meló.
Doncs som-hi, anem, com sempre, a mirar casos pràctics.
Vinga, posarem l'exemple que deia abans, no?, que hi volia tornar, d'un testament hològraf, manuscrit, no?, imaginem-nos una senyora, que no ho sé, li direm Carme, doncs que escriu el seu testament en una llibreta de la cuina, una mica com el Messi quan va signant un tovalló, i el guarda en un calaix. I quan la Carme mor, els fills troben aquest paper. Clar, primer, què fem amb això, no?
Clar.
Doncs això, hauríem d'anar al jutge, al notari, no, hem d'anar al notari, aquest document, aquest testament hològraf s'ha d'advarar, per tant, comprovar que la lletra és de la Carme, i això només ho podem fer en un termini de 4 anys. Si ho fem quan han passat 4 anys i un dia, ja no
ja
val.
Està.
Ja no val. I en aquest cas, clar, el notari ha de veure-ho clar. Ha de tenir clar que allò ho ha escrit la Carme i que la seva voluntat queda allà disposada, perquè si no això no val per res, si aquesta validesa no hi és. Per tant, testament hològraf. Consell, no en feu.
Consell, directament,
no en feu.
Eh?
No. El meu consell és no fer-ho, perquè allò que et pot semblar gratuït et sortirà car. És com quan compres una coseta d'aquelles amb llocs que venen de tot i d'una qualitat dubtosa per pocs duros i després resulta que se't trenca l'endemà. Més val gastar-ne uns quants més i fer-ho bé.
Clar, perquè jo ara estava pensant, s'ha de comprovar que la lletra és d'aquella persona i si no aconseguim comprovar-ho, llavors aquest document queda invalidat?
Bueno, és a dir, això és una feina que ha de fer el notari i com que la certesa d'aquesta comprovació és volàtil, doncs és complicat. I per què? Doncs perquè la llei, com deia, té uns requisits claríssims per dir quan un testament hològraf pot ser vàlid o no. La persona que el fa ha de ser major d'edat o menor emancipat. Obligatòriament han d'instituir hereu, és a dir, ha de quedar molt clar qui és l'hereu al qual tu li disposes els teus béns. Ha d'estar escrit totalment a mà i signat per la persona, com dèiem, no es pot fer en ordinador. I en el cas de que tu facis una modificació en aquell mateix document, tachis, modifiquis, etc., cada ratllada s'ha de salvar amb la signatura al costat. Escolteu, no us compliqueu la vida. Si el voleu fer hològraf, feu-lo de nou. No sé
clar, exacte. Val més tornar a començar el text, no?, que no pas a cada tachada haver de posar la data en què ho hem modificat.
Exacte, però la norma ho contempla. La norma ho contempla. I s'ha d'incloure el lloc i la data completa, dia, mes i any. Val? Aquest seria el cas del testament hològraf. I un segon cas, que això m'hi he trobat, famílies preocupades doncs, per què passa amb aquesta successió, perquè, per exemple, tenen dos fills i un dels fills té una discapacitat. Jo tinc un pis i tinc claríssim que vull que aquest pis sigui pels meus fills, però sé que un d'ells té una situació de vulnerabilitat. Aleshores, clar, si jo no faig testament, aquest pis anirà, per exemple, a parts iguals en els dos fills. El que té una discapacitat se li hauran d'atribuir una mena d'administrador que pugui disposar per aquest fill en benefici d'aquest fill. Per tant, si volem vendre, tindrem molts problemes. Per tant, suggeriment, per exemple, si vull deixar els dos fills coberts, doncs podria, en el testament, deixar-li l'ús de fruit en el fill amb discapacitat, per tant, el gaudi d'aquell bé, per tant, hi podrà viure o llogar-lo, però no vendre-ho, fins que es mori, ús de fruit vitalici, i li deixo la nua propietat, és a dir, la propietat material, un cop ja no hi sigui, a l'altre germà. Per tant, he dividit el pis en dos, el qui el pot gaudir mentre visqui i el qui en té la propietat plena de disposició un cop l'altre no hi sigui. Per tant, en aquest cas, doncs, és un altre exemple de per què el testament és important fer-lo i permet traspassar doncs, la nostra voluntat.
Clar, i aquí entra una mica en joc allò que ens deies, que és important el llenguatge que fem servir, no? Si l'escrivim nosaltres, perquè això que deies, ús de fruit, la plena propietat, s'ha d'anar en compte, no?, amb quines paraules fem servir perquè no se'ns malinterpreti el que dèiem.
Exacte. Per tant, en el moment en el que tenim una voluntat concreta, no costa res anar al notari i fer-lo, o fins i tot sol·licitar que un advocat ens assessori, que digui, escolti'm, el meu patrimoni és aquest, encara que sigui un pis només, repeteixo, que és la situació doncs, d'un gruix molt important de la població, o alguna cosa més, i que per tant es pugui fer doncs, d'una manera ordenada, d'una manera que permeti evitar maldecaps posteriors. No? I finalment, bueno, en aquest punt no m'hi extendré perquè la gent pot recuperar els drets de butxaca quan vam parlar del desheretament, però sapiguem que tenim no, la legítima, aquest 25%, que la resta de l'Estat és el 66,6%, dos terceres parts, una barbaritat, del dret que sí que han d'anar en els fills. I que, a no ser que hi hagi maltractaments o absència de relació familiar continuada, no els hi podem privar.
Doncs som-hi, després d'aquests casos pràctics anem a uns consells finals abans d'acabar.
Tanquem amb tres idees, no? Aquest testament, el testament en general és flexible. Un cop l'he fet no vol dir que no em pugui fer de nous. De fet, sempre hi ha una clàusula, quan em faig un de nou, que revoca l'anterior. Per tant, cap problema si algú diu, no, és que jo em vaig fer, no pateix, no sé on és, no passis res, no passa res. Perquè com que n'hi haurà un de data més recent, quedarà absolutament anul·lat l'anterior. Per tant, cap problema amb això.
I es pot canviar tantes vegades com vulguem.
Tantes com vulguem. Anem pagant 50 amb 50 euros i, escolti, fins a que ens gratem la butxaca i no hi hagi res. Una segona idea que volia trencar tòpics, no és per rics. No només, evidentment, els rics tenen altres mecanismes, pactes successoris, això, si no ja en parlarem un altre dia. Hi ha molts mecanismes. Escolti, la gent ordinària, la gent de classe mitjana, treballadora, té també una utilitat, que ho facin per tot el que m'has explicat, el cotxe, els estalvis, una pensioneta, anar a un pla de pensions que he anat posant cada mes. Tot això, escolteu, decidiu què voleu fer-ne, cadascú que vulgui, però que ho tingui per escrit en un testament. I finalment, una qüestió que no hem comentat, però perquè la gent la tingui en compte, la novetat, de les voluntats digitals. És a dir, ara nosaltres podem establir i posar-ho en el testament qui vols que et gestioni les xarxes socials, si les vols tancar. Què en vols fer? El teu correu electrònic, les fotografies que tens guardades al núvol. Clar, això que és, no, com una mica estrany, però clar, la gent que té xarxes socials també es va morint.
Clar.
I per tant, doncs, això que està més a l'ordre del dia cada vegada, doncs també podeu escollir de quina manera volem que es mantingui o no, un cop ja no hi siguem.
Home, això és molt important, no? Perquè avui en dia cada vegada deixem més petjada digital, llavors és important deixar escrit com volem que aquesta petjada continuï.
Efectivament, no? Efectivament, i bueno, és un tema, doncs, en el qual el dret ha d'anar actualitzant-se, doncs, perquè al final és una de les professions, jo crec, que requereix d'una formació contínua i permanent, justament per això, no? Perquè van apareixent qüestions noves. Per tant, escolteu, fer testament no és cridar la mort, és ordenar la vida. Per 50 euros jo crec que estàs comprant la pau familiar, fins i tot, perquè evites discussions posteriors, perquè clar, si ho deixes tot a mitges perquè no has escrit res, ostres, després no, jo vull vendre, ho deixes una mica més, ho deixes una mica més endreçat, i per tant això, com que és un dret i un deure, jo crec que també és un deure moral, fins i tot, no?
Bueno, és un deure, però no és obligatori,
no, evidentment que no, és un deure moral, per això dic que és moral, no legal.
Doncs Jan, moltes gràcies per avui, que hem reprès una mica el fil aquest de les herències, avui amb el testament, i ens has recalcat aquesta importància de fer testament. Jo crec que ens ha quedat molt clar avui ja tots els motius que tenim per anar al notari i deixar-ho tot per escrit.
Efectivament.
Doncs Jan, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
Moltes gràcies, fins la propera.